I li donem la benvinguda a aquesta hora del matí en Paquito Torres. Benvingut, ben trobat, ben bon sentat. Vinga, gràcies. Saluda els que hagis de saludar sempre.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Joan.
Bon dia.
Molta alegria.
Com sempre.
Ja ho veiem.
Vinga.
Bé, aquest dematí, quan m'he despertat, el primer que faig és desconnectar la ràdio per escoltar
les notícies.
El primer.
Sí, carai.
Sí, sí, el primer que faig és connectar la ràdio i escoltar les notícies. I
no fa res més, ni obres els ulls.
Obro els ulls, me'n vaig
al lavabo,
però vaig escoltant les notícies. I dintre de les notícies me n'entero de la mort de Maria Dolores Pradera.
Una de les grans dames, una de les grans veus de la cançó espanyola, diguem. Però
sí, sí.
No de la cançó, podíem dir, de la que diríem la coples i tot això, sinó d'un altre tipus de cançó.
I aquesta senyora va morir a l'edat de 93 anys.
Déu-n'hi-do.
Ha estat 70 anys en els escenaris, mm-hmm. No tota la vida cantant.
Mm-hmm.
Perquè ha fet teatre, ha fet cine, sí. I després, a partir de l'any 50 o sí, va començar a cantar. I anàvem a un grup...
Los Gemelos del Sur.
Los Gemelos del Sur, durant 30 anys.
Sí. I ha sigut també la dona, havia estat casada amb en Fernando Fernán Gómez. Eh?
Sí. Sí, sí. Tots aquests detalls, esclar, els tinc apuntats per aquí.
Bueno, no, si té una biografia molt àmplia.
Molt àmplia i llarga, eh?
I després també l'últim treball discogràfic que jo el recomano a tothom perquè és un que va fer juntament amb cantants de
sí.
Temes seus coneguts, populars.
Duets.
Encantats, duets, exacte, en cantants actuals i n'hi ha de que són molt i molt bons.
Doncs ja dic, l'any 1940 va començar a fer d'actriu de cine i teatre. On ha sigut més coneguda, ha sigut cantant.
Sí. Mm-hmm.
Es va posar a cantar cançons conegudes com La flor de la canela, Fina estampa, Amaraditos, etc. Mm-hmm. Escoltarem alguna de les seves cançons en uns quants segons, La flor de la canela.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño.
També té un dels seus grans èxits, i té molts,
sí, sí.
Però he triat dos.
No, són les més conegudes, de fet, sí. Dintre els molts èxits són les pot ser les més conegudes.
Fina estampa.
Una veredita alegre con luz de luna o de sol, pendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, ríe cuando tu piel acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea.
Té una veu, bueno, tenia una veu fantàstica.
Exacte, és una veu molt dolça, molt agradable, d'aquestes que agrada escoltar.
Tranquil·lament,
sí, bé. Sí. No, vull dir, és una de les cantants així que ha deixat petja, no?, i que sempre doncs, la recordarem perquè per això, no?, per la manera que tenia de cantar, per la manera que tenia d'interpretar, i torno a repetir, l'últim treball que va fer en col·laboracions en duet és fantàstic, és una de les millors coses que s'ha fet en quant a duets.
Bueno, vinga. Seguim. En el capítol anterior parlàvem d'un programa de ràdio, La Bisagra, i no em sortia el nom del presentador, en Xavier Cerdà.
Cerdà, sí.
Vaig quedar en blanc, no sé per què.
Però, mira, tampoc em vaig... perquè dic, allò que també dius, ostres, era en Cerdà, perquè estava dubtant entre Cerdà i alguna veu femenina, i jo em penso que era en Cerdà.
Sí. Cerdà, Xavier Cerdà presentava la tarda La Bisagra, també va començar el dematí,
sí.
Feia també la veu d'en senyor Casamajor. Era un programa que l'escoltava bastant.
Uh-huh.
Bueno, estem al mes de novembre, el dia 15, partit de la selecció espanyola de futbol, corresponent a la classificació per al Mundial d'Itàlia 1990, l'últim partit, Espanya 4, Hongria 0. Els gols van marcats per en Manolo 2, Botagueño i Fernando. I la classificació final, el primer va quedar Espanya en 13 punts, segona Ira en 12 punts, aquestes dues nacions van al Mundial, i el tercer era Hongria, en 8 punts, quart Irlanda del Nord, en 5 punts, i cinquè Malta, en 2 punts. El dia 20, assassinat del diputat de Ribatasuna, Josu Muguruza. Dos encaputxats havien entrat en un restaurant on sopaven 7 persones de Ribatasuna, havien disparat sobre el grup provocant la mort del diputat. Això es va sentir per la ràdio, però bastant. Una altra notícia del dia va ser que els Estats Units invadeix Panamà per deposar el dictador Antonio Noriega i establir el govern electe de Guillermo Andarra. El dia 21, una notícia de la cadena SER, el rei d'Espanya, Joan Carlos I i la doña Sofia, no els actuals,
els emèrits.
Sí. Inauguren les noves instal·lacions de la cadena SER del carrer Gran Via, de la Gran Via 32 a Madrid. I el dia 23, partit de la Supercopa d'Europa, partit d'anada, Barcelona 1, Milan 1. El gol marcat del Barça el va marcar Amor. Jornada de Copa del Rei, vuitens de final, partits de tornada. Resultats, Barcelona 1, Atlético 0, gol marcat per Koeman. El Barça, amb aquest resultat de 1-0 a Bilbao i 1-0 a casa, passarà a la següent eliminatòria, al quart de final. Els demés resultats van ser Real Societat 3, Sabadell 2. La Real s'ha classificat per la tanda de penyals, ja que el resultat global dels dos partits va ser de 3-3. Cádiz 2, Betis 0, el Cádiz passa a la següent eliminatòria. Sporting Gijón 3, Tenerife 0, l'Sporting també passa, Saragossa 1, Oviedo 1, l'equip Maño també passa a la següent eliminatòria, Real Madrid 2, Atlètic de Madrid 0, el Madrid també passa, el València també passa a la següent eliminatòria, 0-0 davant del Celta. Entrem al mes de desembre. El dia 3, una desgràcia del món de l'esport va ser la mort per accident de trànsit del jugador de bàsquet del Real Madrid, Fernando Martín. A l'edat de 27 anys, el jugador havia estat el primer jugador espanyol a jugar a la NBA, en el Portland Trail Blazers.
Blazers.
1986-87. Va ser jugador de los Estudiantes, 1980-81, i del Real Madrid de la temporada 1981 fins a 1986. I al tornar a jugar de la NBA va entrar una altra vegada en el Real Madrid 1987-89. El dia 4, elecció a la presidència de l'Espanyol. Jo havíem parlat del senyor
Julio Pardo.
La dolenta marxa de l'Espanyol el baixar a segona divisió amb la dimissió d'Antonio Baró. Es van convocar eleccions i els comicis van fer el dia 3 de desembre. Julio Pardo va guanyar amb 41% dels vots. Manuel Meller va obtenir el 27%, Pablo Ornaque 18% i Abel Hernández 14%. Durant el seu mandat, en la primera temporada 1989-90, va recuperar la categoria a primera divisió de l'equip blanc i blau. Que al final de la lliga van fer el comentari, sí, quan van, espera, perdó, eh, va ser el millor que va fer en la seva trajectòria, va ser el millor que va fer pujar l'Espanyol a la primera divisió.
Com ell, com va fer balanç del seu mandat, no? Va ser el millor.
Això mateix.
I és curiós perquè, és clar, aquí fixa't com de candidats hi havien per la presidència.
Sí, i eren persones conegudes.
Sí, sí, sí.
Meller,
sí. Pablo Ornaque... Ja va ser el president, l'Ornaque, doncs que de fet de tenir una col·lecció de futbol que se'n va aprofitar al Barça, d'aquesta col·lecció, que la tenien allà en el museu, i altres... Però és curiós perquè, és clar, l'Espanyol és mans d'un propietari I eleccions a l'Espanyol, no sé si en tornaran a veure així amb tant de candidats, perquè, esclar, ja és el propietari el que diu tu ets el president i, o tu ets el president, el que posi i treu presidents.
El que volia dir, al pujar a primera divisió, que al final de la Lliga ja farem el comentari de com va ser. Va fer una promoció i això ja farem el comentari al final de la Lliga. La més destacada de la seva tasca va ser en els despatxos en què a la temporada 1991-92 el club es va convertir en societat anònima. Grups opositors varen criticar la falta de transparència amb la gestió del club. En el mes de setembre de 1992, José Manuel Lara va denunciar durant el mandat de Pardo que havia acumulat uns deutes a prop de 6.000 milions de pessetes.
Déu-n'hi-do.
Actualment serien 3.606.070 euros. Amb els dolents resultats esportius i econòmics, junt amb la pressió de l'oposició de la família Lara, Pardo va presentar la dimissió el 21 de gener de 1993, en la primera Junta General d'Accionistes celebrada després de la conversió del club en societat anònima.
Societat anònima.
Esportiva. I degut de portar el club en mals camins, va ser una persona negligent, malgastadora, comprometent el club, o sigui, la durada del club. Podia desaparèixer l'Espanyol. En quant a l'Espanyol, es va veure vendre a l'estadi de la carretera de Sarrià per poder rebaixar la deute que superava ja en aquells moments 11.000 milions d'euros de pessetes. Déu-n'hi-do.
Sí. I és curiós perquè l'altre dia escoltava, no sé quin president era, el que va fer l'estadi actual, l'estadi actual
de l'Espanyol,
sí, Cornellà al Prat.
L'Ara?
No, se m'ha anat el nom també, igual que tu, allò, el que hi havia abans del Dara,
en Dani.
Doncs deia que el que s'arrepentia del seu mandat és haver fet a l'estadi actual d'Ara, no el que tenen, el que tenen ara, perquè, és clar, ells tenien Montjuïc no se'l podien haver quedat, diguem, i podia haver sigut a l'estadi de l'Espanyol sense fer cap mena de despesa, sinó un lloguer, allò que els haguessin posat i el que haguessin pogut remodelar a la seva manera i no fer un estadi, perquè, és clar, ara l'estadi de Montjuïc no fa servir ningú. S'han intentat fer coses i no hi ha hagut maneres de fer-hi res. I ell deia això, que jo he sigut el camp, això hauria sigut nostre, s'hagués quedat a l'Espanyol i no hauria hagut de fer aquesta despesa amb aquest nou estadi, que està molt i molt bé, però ha sigut una despesa que ell considerava que, vist ara, no l'hagués fet.
Bueno, seguim. El dia 7, Supercopa d'Europa, partida tornada, Milà 1, Barça 0. El Milà va ser campió per un global de 2-1. I ara escoltarem una mica de música orquestral. L'orquestra de Paul Murià, escoltarem Winchester Cathedral. Ara a l'Orquestra Plateria, un telegrama.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú.
La orquesta de Percy Fay en el Cumbachero. La trompeta de Roy Edsel, Melancolía.
Melancolía.
I ara, Joan, que estem a èpoques d'exàmens...
Sí, senyor. Jo no hi he anat a fer campana.
L'orquestra Roberto Delgado, Subi Universitario. Abecedari.
I tant, i tant.
Ara l'orquestra de Raikkonen, Estranyos en el Paraíso. Ramon Lefebvre, l'important és la rosa. Ronnie Aldrich, Asia Minor. Quin estèreo.
Déu-n'hi-do. Senties un instrument per cada orella.
I el Rudy Ventura en aquarela mexicana. Trompeta de Rudy Ventura. Mm-hmm. Bueno, ara, durant aquests dies, estem al mes de desembre, dies de Nadal, comencen els dies de Nadal, carrers il·luminats, música de Nadales, compres, i passar la millor manera possible amb un bon Nadal i feliç any 1990.
Hem acabat una dècada, sí. la dècada dels anys 80, eh?
El dia 12, notícia de la ràdio, l'empresa de sistemes radiofònics que tenen la propietat dels emissors de Ràdio Minuto i Ràdio Corazón, la cadena SER es va quedar amb Ràdio Corazón, i Barcelona, la SER va tindre 4 emissores, Ràdio Barcelona en una mitja, els 40 principals, Ràdio Tràfic i Ràdio Corazón.
Jo el recordo, Ràdio Minuto i Ràdio Corazón, recordo haver escoltat alguna cosa.
Sí,
ràdio... No aquí, no? Sinó a Barcelona, així, posant ràdios, que sempre m'agradava escoltar ràdios que aquí no arribaven, com si anaves a Barcelona amb el cotxe així, i escoltar aquí, també hi havia, recordo, Ràdio Salut i aquestes emissores, sí, que avui dia ja han passat a la millor història.
S'han transformat...
Els van absorbir les grans cadenes i ja van desaparèixer. No?
El dia 13, primer assaig de la selecció espanyola de futbol, cara al Mundial d'Itàlia, Espanya 2, Suïssa 1. I el dia 17, tennis, Copa Davis, l'equip de la República Federal d'Alemanya guanya la final del derrotat Txecoslovàquia per 3-2. El dia 19, la cadena SER, el grup Prisa, compra per 3.500 milions de pessetes l'edifici que ocupa la SER a la Gran Via 32 a Madrid. El dia 20, partits de rei, partits de tornada, 8 anys de final, Barcelona 1, això ja ho havia dit abans, dels 8 anys de final. I el dia 22, Loteria de Nadal, el primer premi al Gordo va ser per al número 61.714 i va parar a Paiporta i Gàtova, de la província de València. Mm-hmm. I el dia 22, una notícia desagradable, que això ho deixarem per la setmana que ve, perquè no tindrem temps de posar de la música d'aquest cantant gallec, que ja en parlarem la setmana que ve.
Ens va deixar aquest any, no? L'any 89.
Sí, 89.
Al final del 89.
Sí, el dia 22.
Molt bé.
Bueno, amics.
Us ho deixem aquí.
Ho deixarem aquí i la setmana que ve continuarem. Que feu un bon dinar i a l'hora de menjar bon profit. I com hem dit abans, fins la setmana que ve. Adeu.
Doncs amb els desitjos que sempre ens fa Paquito com acaba el programa, sobretot per aquesta gent que en aquests moments comenceu a dinar o hàgiu de fer-ho, que tingueu doncs aquest bon profit. I ho deixem aquí aquestes dues hores de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Començàvem a les 11 i uns minuts i acabem al punt de la 1, ja per donar pas als serveis informatius que ens portarà la Berta. Recordem, avui doncs no hi haurà plaça, avui no esperin la plaça, perquè doncs, per falta de quòrum doncs, no hem pogut reunir persones per poder fer aquesta plaça, doncs no podrà ser. Esperem la setmana que ve doncs, poder-los ja tenir una altra vegada aquí i oferir-los doncs, aquest programa que tant de seguiment té. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau.